Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 8 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Ai, Déu meu, t'he vist ara en una posició estranya.
No, sí. Perquè hem de canviar de cadires, hem de jugar les cadires aquí. Sí.
I és veritat que sempre seiem a la mateixa cadira, eh? Tots, nosaltres.
Un punt maniàtics, tots,
sempre aquí,
eh?
Tot, també ens esperem sempre a la mateixa tauleta del vestíbul.
És que la gent de ràdio té moltes manies.
Tenim, som una mica Rafa Nadal en aquest sentit.
Aquest punt de toc, lleuger toc.
Superstició. Escolta, m'agradaria que escoltéssiu això molt atentament. Apunta maneres, apunta maneres.
Tiempo pasa, pero mi amor por ti sigue vivo.
Última obsesió, Roger? No?
Aquest matí la Marta ha avisat que ha detectat un nou mal de cap per l'Aitana Ocaña.
Bé, he entrat al seu perfil de Spotify, allò de dir, a veure què tant li va l'Aitana, no?
La rutina rara, també, Marta, la del teu matí.
No, havia vist algun rumor a Twitter, llavors he dit, anem a fer una cosa, anem a comprovar què està passant al perfil oficial de l'Aitana Spotify. I veig que té un nou àlbum, que es diu Noches de... En teoria hauria de ser Bohèmia,
sí.
Però el títol posa Oèmia. Bé.
S'han deixat la B.
I surt una espècie de sunset, un cor i dues figures fent-se com un petó en el paisatge. I dic, anem a escoltar-ho, perquè igual ha fet així una sorpresa. L'Aitana ja va dir que havia de preparar una sorpresa per tots els seus fans, que no sigui això.
I a la portada posa Aitana, també, vull dir, a la il·lustració.
Correcte, també posa Aitana. Llavors, he posat play i m'he trobat aquest tipus de cançons. He pensat, aquesta no és la veu de l'Aitana.
No, la veritat és que
està
no.
Rara.
Dos, no és una col·labo, tampoc. Tres, li han hackejat el compte de Spotify i em planteja preguntes de com es pot hackejar un compte en aquesta plataforma. És a dir, és fàcil? No sé si és la discogràfica que s'ha equivocat i ha posat en el perfil de l'Aitana les cançons d'un altre grup, però després he estat investigant i hi ha diaris com el 20 Minutos que parlen que això probablement està creat amb intel·ligència artificial.
És probable,
o sigui,
perquè
que no sigui ni un
mica...
grup. Són una mica estrany.
Sona una mica estrany.
Per tant, ho ha fet algú? Si és així,
intencionadament.
A consciència, sí, pensant en fer-li un boicot a l'Aitana o fer-li una mala passada.
Per mi, ja ho sabeu. Ja sé bastant hiat al darrere d'això.
Què dius? No. Hòstia, seria... No.
Amb ganes de fer-li la vida impossible.
Tot i així, jo m'he escoltat el disc, una mica, al peral, i la
no
meva cançó preferida és una que es diu Mi corazón no canta solo para ti, que són així.
Cada vez que te miro siento un cambio como un fuego que arde profundo en mi ser.
Una bachateta, no?
No, és no? Cúmbia, això és cúmbia, és diria, cúmbia, eh?
I que tot està com molt mal fet, perquè ja el títol és Mi coraz, llavors N majúscula, canta solo per...
Què passa? Que no els hi ha detectat la O amb accent, saps? I per això no pot... Clarament, això no és...
Això
no
està fet per una persona. Artificial, no, eh? Pujar una mica.
Que soy en cada nota, en cada suspiro, mi corazón canta solo para
ti. A mi hi ha una cosa que m'inquieta encara més, i és que jo us he passat aquesta notícia cap a primera hora del matí, o sigui, era devien ser les 8 o les 9, i quina hora és? Les 12 i 11, i encara no s'ha arreglat, eh? Sí, ho acabo de consultar.
No deu ser tan fàcil, i no serà perquè l'equip i la discogràfica no deuen estar fent mans i mànigues a aquesta hora.
Pensava que Spotify no segueixi l'horari de Los Angeles i no s'hagin assabentat que...
Estan dormint.
Igual estan dormint.
És probable que l'Aitana no s'hagi llevat, encara.
Però segur que té algú treballant a Espanya.
Home, jo crec que alguna alarma ha sonat.
A Madrid hi ha algú que ja està, en teoria, resolent això.
No crec que siguem els primers a haver vist això.
No, perquè Twitter ja en va ple d'això.
Sí. Bé, passen 12 minuts de les 12. Pau Espart, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui s'ha estrenat la nova temporada de Soy Georgina a Netflix.
Oh. Queridas, vuelvo a Netflix. La vida me ha llevado de nuevo a cambiar de país.
El reality explica aquesta nova etapa a l'Aràbia Saudita de la família de Cristiano Ronaldo.
Sí, són 6 capítols de 3 quarts d'hora cadascun. Ja hem pogut veure el primer, almenys jo, I bàsicament és per situar l'arribada a aquest nou país. Georgina Rodríguez deixa clar que tenia ganes de marxar de l'anterior ciutat on jugava Cristiano.
Cuando Chris me dijo que iba a jugar en el Al-Nassr, me sentí muy aliviada porque tenía muchas ganas de salir de Manchester. Sabía que algo muy bueno nos estaba esperando y estábamos muy motivados. Como no teníamos casa y fue todo tan rápido, nos quedamos en un hotel durante un mes. Al principio tuve algún altibajo porque nunca habíamos vivido durante
tanto tiempo. I va bé aquesta primera etapa complicada a l'hotel, vivint-hi, però de seguida s'adapten.
Complicada, tot i les grans facilitats que devien tenir, no?
Pobre!
No, realment,
tota l'ajuda possible.
Us
heu d'imaginar que ells mai condueixen cap cotxe, que sempre els espera gent a tot arreu, els traslladen, els hi porten el que faci falta.
Però dintre la seva lògica de rics, aquest va ser un moment delicat. Van tocar fons, aquí.
Ella sobretot es queixava que
no sé si es podran recuperar, espero que sí. Jo crec que els hi deixarà seqüeles.
Una abraçada molt, molt forta,
sí, sí,
de veritat.
Sí. Cada dia esmorzar un bufet d'hotel.
Pel que necessiteu.
Ànim, família.
El seu argument és que en un hotel no passa desapercebuda i que, clar, la gent et demana fotos i a vegades acabes una mica cansada d'això.
Quina jornada laboral més dura, Georgina?
Bé, la rebuda de l'Aràbia Saudita no només va ser per a Cristiano, sinó per a tota la família que també va anar al camp el dia de la presentació.
Esta vez sí que sentí que todo el estadio tenía los ojos en nosotros. Era la primera vez que llevábamos a todos los niños al campo y yo estaba súper nerviosa por los niños porque no sabía cómo se lo iban a tomar. Si para mí es difícil que no estoy acostumbrada y pasaba nervios...
M'ha recordat una mica la família Messi, que no van acabar d'encaixar a París, a ells els hi ha passat a Manchester, i que, en canvi, ara els Messi semblen molt feliços a Miami i ells a Aràbia Saudita. No sé per què, perquè potser tenen més focus, tot s'adapta molt més a la seva vida...
Li són ciutats grises, on no han estat bé, si t'hi fixes. Ells necessiten sol, necessiten prendre els...
Ells són mediterranis, són
mediterranis. Volen calor. A la que hi ha massa núvol, se'ns deprimeixen.
Doncs en aquest nou país hi apareix per sorpresa el president de la Lliga de Futbol Espanyola, Javier Tebas, que es declara seguidor de Soy Georgina.
Nos hemos encontrado con el señor Tebas, presidente de la Liga, ha venido a saludar a Cristiano y de repente me saluda, hola Georgina, ¿qué tal? Y me dijo que había visto mi reality, que su mujer era muy fan y que ellos tienen una casa en Graus y que paran en el hotel que yo trabajaba.
És una conversa que, quan veieu les imatges, jo, a mi no em sembla del tot fluida.
Home.
Fins i tot és un punt tensa. Ella està asseguda, ell s'hi acosta, s'hi dirigeix, però
qui va,
ella no
qui
mostra...
Qui va de més famós, ella o Tebas?
Ella.
Ella és la superestrella.
Sí, estan asseguts Cristiano i ella.
I en Tebas arriba com un allà. Fan de la sèrie.
Com el fan de l'hotel, que li demanava la foto.
Mare meva.
El que passa que amb aquesta postproducció després hi posa moltes ganes, ella. Però al moment no ho sembla.
És que potser al principi no sabia qui era.
És que és probable. Que dius, no goso demanar qui és, perquè...
Sí.
Farem el ridícul.
No m'equivoqui. Evidentment, Georgina Rodríguez també explica com és aquesta seva rutina i en una sessió de fotos que fa hi ha un moment divertit que és quan el seu assistent i representant Ramon Jordana, que també té un protagonisme, li demana al perruquer, que ha vingut per ella, doncs que també li talli els cabells a ell.
Es que viene un peluquero de Los Ángeles que es muy bueno. Entonces, ¿qué hago yo? En plan, es que esa oportunidad no pasa cada día. Entonces digo, hostia, este me va a dejar guapo. En plan, pues aprovecha un minutito, ¿sabes?
I mentre li van fent les fotos a ella, doncs ell es va tallant els cabells amb aquest perruquer que en principi només cobrava per Georgina i es va trobar que havia de fer també l'assistent. En fi, és un avançament d'aquesta tercera temporada que també hi surt amb els fills anant a alimentar uns gats que viuen al carrer i altres...
Sempre hi ha aquest punt en què són molt bones persones. Soy Georgina, que va veure tot de nens pobres i llavors els hi dona regals. Ella explica, va fer també, no sé, a Fàtima, també perquè és molt religiosa i ho sent moltíssim. Hi ha aquest punt que, com de fer-la més humana, que ella jo crec que necessita perquè per compensar tots els luxes i això de que no pot viure en un hotel, no?
És que després l'escena següent és ella en un vaixell explicant que s'ha gastat un...
O ella
ha comprat un bolso de 40.000 euros.
El jet privat menjant tot de pernil ibèric d'aquest de luxe.
Exacte.
I tota l'estona amb rellotges, amb diamants, amb el que faci falta.
Però mira, si al migdia surts a alimentar gats, potser queda compensar alguna cosa.
Tothom fa arribar el pernil allà on viuen.
Segur que ells no tenen problema per...
Trobaran la manera, però vinga, Déu. Portarà el jet privat expressament carregat d'Andreu.
Sí, segur.
El que passa que ara trobo que li ha sortit competència a la seva pròpia casa, perquè des de fa unes setmanes Cristiano s'ha fet youtuber, té més de 60 milions de subscriptors al seu canal, i alguns vídeos amb milions de visualitzacions són d'ells dos, com a parella, fent-se preguntes sobre com són.
Esta es buena.
Sí.
¿Qué papel ocupa tu móvil en tu vida? ¿Podrías vivir sin él? Es la verdad, ¿no? Aquí no hay política. Aquí, políticamente correcto, no existe.
A ver, mi móvil ocupa un papel de conexión.
What?
Me conecta con el trabajo.
Bé, sembla que tots dos els agrada exposar-se molt.
Tan poca connexió. Em sorprèn cada vegada. O sigui, mira que ja ho sé, que connecten zero i que hi ha zero química, però cada cop que m'hi trobo acabo sorpresa. No entenc tampoc per què s'ha fet un canal de YouTube Cristiano. Entenc que ja està preparant el terreny per quan deixi el futbol.
I que també ella mateixa ho diu, que li serveix a ella, a la Georgina, per bé, doncs també acabar de ser més pública i va per aquí la seva relació, al marge del que sigui íntimament, públicament.
Igual es fan bé i ja està, hi ha moltes relacions que són com així de conveniència. Socis? Sí, socis.
Escolta, últimament estem parlant de moltes relacions on senzillament el que hi ha és una empresa, són socis totalment, o relacions a molta distància, com la Úrsula i el Xino Darín.
Una relació que de
cara al
públic... Que per
cert estan a les Açores i estan més junts que mai, eh? Bueno, jo últimament els veig més junts que mai, aquests
setena
dos.
Setena cita.
No, no, no.
No,
enveja sana aquests dos perquè ella...
Crec que saps què em va dir el Roger l'altre dia?
Estan molt junts. Estan molt junts, el que passa és que van canviant de ciutat, són nòmades, però viuen junts.
No, no,
l'altre dia el Roger em diu...
Que l'altre dia, ahir el vespre, estava tocadíssim.
Entra el perfil de la Úrsula.
I què diu?
És veritat, era ahir el vespre, el truco per comentar uns temes nostres, i em diu, entra el perfil de la Úrsula perquè estic una mica tocat, ha penjat una foto d'ell al llit.
Despullada.
I em diu, el que em fot és que li ha fet el Xino aquesta foto.
Això és el que et fot.
No, perquè vaig veure la foto i dic, hòstia, bon contingut, m'agrada aquesta foto.
La vas
enyorar, no? I a mesura que anava mirant la foto, m'anava entristint.
Efectivament, like de Roger Carandell, eh?
Sí, m'anava entristint i no sabia per què. Llavors dic, clar, estàs trist, perquè aquí hi ha en Xino fent la foto.
Et diré una cosa, Roger, és probable que força fotos de l'Úrsula les hagi fet en Xino.
Segurament, segurament.
I no has de patir.
Cal assumir aquesta veritat.
No, no, que sí,
que sí. I no has de patir perquè ara que li has posat like... Ella quedarà una dota, també. Ella dirà, jo estic molt bé amb el Xino, però moment de nostàlgia.
És un bany de realitat.
El passat truca a la porta.
Sí, és un bany de realitat. A veure, per tancar el tema, soy Georgina. Són 6 capítols, no?, d'aquesta tercera temporada, que ja estan tots penjats a Netflix.
Els comentarem, no? Els comentarem dilluns.
Jo crec que dilluns potser ens els hauríem de mirar tots, els oients, si volen, també, i dilluns una mica de tertúlia amb els moments...
A mi m'agrada, eh?
Més delirants.
Plaer culpable veure Soy Georgina. Aquest punt és una mica això que em passa amb l'Espombo, National Geographic.
Sí, i per criticar-ho, no?
Un safari, agafo els prismàtics i començo a veure-ho com si fossin dos lleons allà al safari copulant. No és el mateix per
mi. És que és un món completament oposat al nostre. És que crida molt l'atenció.
Sí.
I només pots agafar així.
Sí.
Home, és que quina és l'altra manera de veure-ho?
T'enfadaràs.
No, home, no, sí, tant.
Quina és l'altra manera? No n'hi ha.
No, no n'hi ha. Dilluns, deures, mirar la sèrie i la comentarem aquí al programa. Passen 20 minuts de les 12. Aquests dies, no sé si ho heu estat mirant, però s'està emetent ja a Ràdio Televisió Espanyola Masterchef Celebrity, que és el reality de cuina on participen personatges VIP com la Inés Hernán o la Marina Rivers.
La Marina Rivers, que no en parlem gaire en aquest programa, tot i que és protagonista de moltes polèmiques, eh? És una influencer de 22 anys, madrilenya, que es va fer molt coneguda a TikTok fa 4 anys, jo diria, sobretot durant la pandèmia. Ara és una gran estrella d'internet on combina, jo crec, contingut més superflu, perquè amb ella li funciona molt, eh? Un ball, una tendència, diguéssim, banal de TikTok... Però llavors sempre es fa molt la llista, també, perquè com que està estudiant dret i economia al doble grau, ella de tant en tant necessita fer un TikTok xerrat demostrant que sap parlar i que no està buida del cap. Que jo crec que també és moltes vegades l'estereotip que tenim amb les noies que són tiktokers, que ens pensem que són tontes, i ella tota l'estona s'esforça en remarcar que no ho és. A més, ara també està de tertuliana al programa de l'Anna Rosa Quintana, com a... en tertúlia.
Val. Era un perfil que ens caia bé, no?
No estem en contra. Tampoc jo no he estat mai especialment a favor. O sigui, és una noia que m'és una mica igual a mi, crec, no ho sé. La qüestió és que el pas de la Marina Rivers per Masterchef està sent un pèl polèmic. En programes com aquest ja és habitual, que cada episodi surtin moments que la gent critica, etc. Però és que, a més, ella no es talla ni una mica. I ara, per exemple, està sent molt comentat com menysprea la manera en què els catalans diem Madrid.
Marina, tú eres madrileña, ¿verdad?
Soy más madrileña que el cocido. Yo sí que tengo acento madrileño, como no como vosotros. Yo digo, es que mazo. El Madrid, profundo. Que luego hay los catalanes y dicen Madrid. ¡Me da una gracia que me puedo!
Madrid. Sí, Jordi Cruz.
Madrid.
Aquestes declaracions han causat moltíssim rebombori. I molta gent l'està cancel·lant i linxant, especialment per la plataforma X. Jo no sé si us sembla greu o un motiu per cancel·lar-la. A mi genera una indiferència total.
A mi ni em va ni em ve, però penso... et pot fer ràbia, però és que fa la gestualitat de quan ho diu és com que realment es mor de la ràbia, eh?
Sí, fa molta ràbia, de veritat.
Sí, sí, es recargola i agafa així les mans i les estreny, que és com, tia, tranquil·la, només diem una T en comptes d'una D.
No cal linxar-la ni dir-li barbaritats.
No cal linxar mai a ningú.
Però és que veritat... critiquin l'accent català, doncs en alguns catalans pot saber greu, no? Perquè tots els accents són igual de vàlids.
Saps
a mi m'ha sabut una mica de greu. He dormit tranquil·lament, eh?
No, sí. Però jo crec que la sensació és que amb altres accents de la península està molt normalitzat, que no t'hi pots ficar. Per exemple, quan la Paula Gono va criticar l'accent andalús, era com que tothom tenia molt entès que estava fora de lloc, en el sentit de tothom té el seu accent i sí, no es parla millor o pitjor el castellà. Però amb el català, és veritat que això encara no està molt superat. Si parles castellà i tens accent català, sí, és, vaja, és un desastre. Llavors, jo crec que per això també la gent es posa més sensible, però em sembla un tema sense massa importància.
Clar, i no ho hem explicat, però després d'en Jordi Cruz hi anava, fins a la Marina Ribes, i li començava a dir Madrid a l'orella.
Sí, sí.
Bueno, ho van convertir en un gag.
Sí, en un xou.
És un context, anava a dir, on estan tots molt animats i potser li surt un punt de catalanofòbia, però no crec que sigui tan greu.
Però és que amb els casos de veritat greus que hi ha de catalanofòbia...
Exacte,
que
és que això
no sorprèn. Això no sorprèn.
És que jo no diria ni que és catalanofòbia, sincerament. O sigui, li fa mania això. Però en catalanofòbia... Catalanofòbia és que no ens deixin parlar... Que no podem parlar català a Barcelona quan anem en un bar. Bueno, no ho sé. Ai, 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 ai.
Per mi, cada dia que sona Juan Magán a Catalunya Ràdio és una petita victòria.
Per ell no, també, perquè va cobrant.
I que no oblidem que és de Badalona.
Sí, clar.
Que és de Badalona.
Talent català.
Que estic esperant algun dia un electrolatino en català, que no ha aparegut
mai. No,
i ens
el va donar. Va fer una col·laboració amb vos, sí, i tenen pendent una col·laboració amb Tietz, que és una cançó que ja existeix. I que s'ha de publicar
veritat,
en qualsevol
això?
Moment.
Digues, perdona'm.
I Juan Magán?
Ai, ara poder no es podia dir, entenc.
Hòstia, ja ho has dit, m'has fet feliç, per favor.
Però ens
mare
ho van dir, ja, que farien una cançó amb Juan Magán.
Ens ho van dir, tia, fa 3 anys o 2, eh?
Jo estic segura que ells ja han explicat alguna vegada que la cançó ja existeix i que està pendent de publicar. I si no ho havien dit mai, ho dic jo ara i no és cap problema.
Ai, mira, m'has alegrat
en
el dia.
En algun moment sortirà,
avui?
Jo crec que potser en el nou disc.
Ho van dir en una entrevista al programa que es deia XL d'aquesta casa al novembre del 2022.
Però aquí van dir que els agradaria fer-ho.
Que havien de fer un cafè pendent.
I llavors es van trobar, a mi em consta aquesta trobada, i llavors no sé si han...
No, i llavors saps què passa? Que va venir Guillem de Bós i es va avançar.
Van
pensar, ostres, no és aquest el moviment que volíem.
Sortirà, però justament perquè van fer la cançó amb Bós estaven també esperant.
Ah, per no solapar-ho.
Bueno, estarem molt pendents perquè realment seria història d'aquest país. Ja fa 4 dies que es va celebrar el Suave Fest, però el Festival de Música de Maria Pombo encara porta cua. Ara ja ha dit la seva una diputada de Mas Madrid.
Sí, la Bea Borràs, que és diputada d'aquest partit a l'Assemblea de Madrid. Ella va anar al podcast Desmontando el Show i va explicar, atenció, que un promotor del Suave Fest va amenaçar-la a través d'Instagram per tota la polèmica del canvi de localització del festival.
Festival que se va a celebrar este sábado, celebra una influencer, se celebraba en un palacio que es un bien de interés protegido y pedíamos que tuviese licencia, simplemente. Pues uno de los promotores del evento me escribió por Instagram insultándome y diciéndome que iba a venir a todos los actos de Más Madrid a cargárselos.
¿Perdona?
Si no podían celebrar el festival. Audios larguísimos, un montón de mensajes, de todo.
Assetjament al Suave Fest.
Sí,
amb aquest tema he recordat que em vaig oblidar de dir-vos un detall.
Digues.
Van amenaçar?
Quan era el Suave Fest, una noia que estava entrevistant la Maria Pombo li va preguntar, m'han dit que fins i tot hi ha màquines de fer tatuatges, que és molt típic en els festivals. I la Maria Pombo va voler com frenar el tema, gestualment es va notar molt, no? I va dir, no nos han dejado desde el ayuntamiento, però amb un rintintint, que vaig pensar, jo no sé qui està a l'ayuntamiento.
Mirem-ho.
Però no fa bona
pinta.
Ho sé perquè l'alcalde era del PP i és el qui el va proposar d'entrada a Maria Pombo de fer el Suave Fest al Palacio i no al recinte de la fira, que era on ella volia.
I no només no els hi van deixar fer això finalment, sinó que tampoc els hi van deixar posar això, màquina de fer tatuatges, i ella estava... La vaig veure tocadota,
emprenyada. I recordem també que tot de marques també van deixar d'aparèixer al Suave Fest, quan hi va haver el canvi de localització, que es van tirar enrere.
Potser per això la Casa de les Carcasses va acabar sent el patrocinador principal.
Bé, el segon punt a comentar d'aquesta entrevista és que aquesta diputada de Mas Madrid, la Bea Borràs, diu que va rebre amenaces, tot i no ser ella una treballadora de l'Ajuntament del municipi en qüestió.
Pero es que lo peor de todo es que tú no tienes ninguna competencia sobre el pueblo en el que se iba a celebrar este festival. Entonces ahora, si a ti te ha dicho esto, que tú eres una diputada de la Asamblea de Madrid, ¿qué le habrá dicho o qué podría habérsele pasado decirle a las concejalas de ese pueblo?
¿Qué no habrá pasado ahí, no?
Clar, això és el terreny de l'especulació i de què pot haver passat, però és veritat que si algú que ni li va ni li ve, més o menys,
va rebre
aquest
crits,
problema, imagina't les amenaces que potser van rebre persones que estaven més involucrades en tota aquesta polèmica.
Però també s'arrisquen molt, no? O sigui, m'estranya aquest moviment perquè és evident que pot ventilar-ho en un podcast l'endemà, si vol.
Sempre es podrà dir que és la paraula d'un contra l'altre, ja. A no ser que es comencin a publicar captures de pantalla d'aquestes suposades amenaces.
És una empresa subcontractada per la Maria Pombo.
I a tot, no? Això, que li hem de donar el benefici del dubte a la Maria, perquè ella no té per què saber, només faltaria que fan a Instagram la gent que és promotora del seu festival, si van amenaçant el personal o no. És d'aquí. Des d'aquí no estem dient que la Pombo sàpiga ni que sigui l'encarregada o la responsable
de tot això. Però hi ha una diputada que sí que s'ha
queixat. Però hi ha una diputada que està explicant això, llavors jo crec que estaria bé que s'investigués què ha passat aquí, realment si hi ha hagut aquestes pràctiques deplorables per pressionar que el festival pogués fer-se al Palau de Boadilla del Monte i ningú es mereix que l'assetgin a xarxes.
I tant.
Però és que jo crec que aquí el problema va ser que es va tornar polític i des del moment que això estava en el debat era el que ells volien evitar i sabien que no guanyarien entrant en el debat polític. I, de fet, si l'alcalde és qui proposava entrar al Palau i llavors es va fer enrere, va ser per aquestes pressions.
Però llavors és Maria, bé, és a dir, Suave Fest contra tots els partits polítics, perquè fins i tot el PP és el que no li acaba deixant posar això del status.
Bé, perquè jo entenc que acaba la relació fatal.
Fatal, bé.
Voleu passar per Los Angeles, allò, un momentet?
Va,
a veure
i,
què hi estan
va.
Fent.
Va. No.
Perquè hem de tornar a parlar de Jennifer López i Ben Affleck, tot i que jo arribo un moment ja que m'he perdut amb aquesta relació d'anades i vingudes i m'he fet una mica de cronologia aquest matí a casa a la cuina.
Oh! 4 punts, eh?
Res, 4 punts.
A
una
veure.
Cosa molt ràpida, però
digui.
Que et situa de seguida. Ells dos es coneixen en un rodatge l'any 2001.
Però sí que anem enrere!
No, va dir, això està molt gastat, ja.
Espera't. I ell li demana matrimoni amb un anell de diamants de color rosa. Llavors, no s'arriben a casar perquè ho cancel·len, i això passa el gener del 2004.
Molta pressió mediàtica, es van atabalar, especialment el Ben.
Cadascú munta la seva vida. I aquí apareix Marc Anthony, que és la parella d'ella durant molt temps. Cançons boníssimes de Marc Anthony, feu-lo una escoltada si no l'heu escoltat. Però pràcticament 20 anys després, i aquesta va ser una de les notícies que ja vam començar a seguir nosaltres, l'any 2021 els dos reapareixen junts al Festival de Cine de Venècia.
Un moment que ens va fer tots molta il·lusió perquè la nostàlgia sempre funciona. Sí.
I els veiem completament enamorats, tant que ell li demana matrimoni i diuen que que li demana matrimoni mentre ell estava a la banyera.
Qui t'ho ha dit, això? Quina font tens
un moment,
a Los Angeles?
Una
mica de la J-Lo t'ha trucat i t'ha comentat.
Ara us ventilaré
últimament moltes noies escriuen en Roger, eh?
El Roger està triomfant per Instagram i fins i tot. Bueno, la Marta i jo ens comencem a sentir malament. El Pau Espark no ho sé.
A mi m'és
igual.
No et
sap greu, a tu?
De fet, fins i tot m'alegra veure que en Roger té aquí una nova vida. De fet, a casa...
Aquest deies trist.
La marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
Bueno, és que clar, sembla que...
Mentre sopàvem, la Núria em va dir, però...
La Núria és la dona del Pau.
Sí, la meva parella. Va de debò tot això d'en Roger, o hi esteu posant més pa que formatge?
Ni ho sap ell.
Perdona, sí que ho sabem.
És real.
Està lligant sense parar. El Roger Carandell està follant,
no,
sense parar.
Controla't, hi ha nens a llocs ara mateix.
Estan a l'escola, els nens.
Calla.
No, segur que n'hi ha algun que no.
El 2024, i us en recordeu, això abans de l'estiu comencen a circular rumors que ells dos estan molt malament.
Bueno, perquè ell marxa de casa, ella comença a buscar una nova...
Total,
lloc
que es confirma la separació, i aquí és on ens havíem quedat, i comencen els tràmits de divorci. Llavors, quan pensàvem que tot estava perdut...
Què?
El mitjà Page Six, que és la meva font, publica aquest cap de setmana que els dos es van citar a l'hotel Beverly Hills de Los Angeles per fer un brunch amb els seus fills.
Uh-huh. Lloc poc discret.
És un hotel de luxe. I els podia veure tothom. Per això ho pot publicar aquest mitjà. Per tant, havia de ser una trobada familiar, sobretot perquè a ella li interessa que els fills de l'un i de l'altre no perdin la relació... I que,
a ella el que li interessa
que
és ocupar burgades, Roger.
Però atenció, perquè Page Six, mitjà de referència que hauríem d'anar seguint perquè realment publiquen moltes coses, diu que en un moment del brunch ells dos s'aixequen de la taula, deixen els fills menjant i parlant i se'n van a passejar pels jardins. És aleshores quan se'ls veu agafats de la mà, abraçant-se i fent-se petons. Un passeig que va acabar amb tots dos a dintre el cotxe tenint una conversa acalorada.
Què significa una conversa acalorada? Aquí, una conversa enfadats. On es van emprenyar? Clar. O una conversa un punt...
Aquí se'ns
no, jo ho he llegit i és enfadats.
Per tant, acaben discutint-se una vegada més.
Sempre passa després de fer-se petons amb un ex. És el motiu pel qual no us podeu prendre els iogurts caducats.
La publicació també assegura que ha parlat amb fonts properes a la parella i que ningú s'ha de fer il·lusions, que la demanda de divorci doncs està seguint els seus passos.
A mi això m'està fent una mica de farum de Sebastián Yatra i Tana. No torneu amb els ex, sisplau. No acaba sortint bé.
Pot ser, sembla... o un muntatge...
La J-Lo vol ser la protagonista. No.
Per sortir a les revistes, i l'altra és aquelles recaigudetes que tots hem tingut.
Però és que no la tens fent un branch amb els teus fills, em sembla, fora de...
Mentre surts això... de passejar al jardí.
Aviam.
A veure, una cosa, la J-Lo és addicta al reconeixement.
Sí.
I això ho sabem. La J-Lo ha arribat a pagar-se ella amb els seus propis diners un documental només per explicar la seva experiència, com ha fet aquest disco, que no sé què. Ella li encanta ser la protagonista. I ha estat un conflicte molt gros amb Marc amb Ben Affleck. Ben Affleck en diversos moments.
Que ell no vol sortir ni a cap portada.
Ell vol perfil baix, sí. I ell el que vol és estem junts i estic enamorada de tu, però si a més, ens podem forrar a costa d'aquesta relació, millor.
Però si vols perfil baix, no et morreges en un parc.
No, però ella vol... És la ella la que vol.
La carn és dèbil.
Jo crec que ell té
I
un moment
és només un noi amb una
de debilitat i es fot calent. Saps què vull dir?
Hòsties, ara has estat molt clar.
Perdona, sí. Bueno,
però clar,
fer una
clar que s'ha de fotre calent.
Es posa com una, mira, com una estufa.
No, com va dir la Maya Montero...
Una estufa de butano.
Donde hubo fuego, siempre habrá cenizas. On va haver-hi foc, sempre hi haurà cendres.
Molt bé, gràcies. Farem una petita pausa perquè la necessitem. I a la tornada parlarem amb l'actor que ha participat al videoclip de Katy Perry, gravat a Bellaterra, perquè ens expliqui com ha estat rodant amb ella. I també sabem, i això ens ho explicarà en Jaume Miranda, que aquest actor ha rodat amb l'estimada Úrsula Corberó i també ens donarà detalls de la seva relació.
Realment amb... que l'Úrsula li fa petons tothom, sí, no, menys tu, eh?
Hola!
Anem a publicitat.
Com apreta.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Minuts i mig i arribarem a 3:15 del migdia. Jaume Miranda, bon dia.
Com estàu? Bon dia.
Ai, molt guapíssim, t'enyoràvem, eh?
Com estàs?
Quina il·lusió de connectar amb vosaltres.
Ai, sí, t'enyoràvem. Ja feia una setmana que no parlàvem i tots ja estàvem enyorats
perduts. Avui també tenim un lavabo?
No, avui estic en el carrer, però he de dir que estic hiperconstipat, és a dir, estic de medicament a tope, és a dir, que a lo millor cap vomitant moc en algun moment de la secció.
No, home, no.
Mira, sort que estàs a distància, perquè tenir-te aquí seria un pati constant. Escolta'm, has tingut una conversa interessantíssima que ara vols compartir amb nosaltres, explica.
Exacte, perquè avui vos duc una entrevista de luxe plena de grans exclusives i és que és una entrevista que farà sacsejar els fonaments del pop d'aquí i de fora i que probablement, mira, vaig a dir-ho, me faci guanyar un premi Pulitzer o inclús un Nobel de la Pau, sincerament.
A favor,
doncs a favor. Sí, sí.
Feliços que ho puguis fer aquí.
Tot orelles, endavant.
Exacte. Puc confirmar que l'equip de Que no surti d'aquí hem sigut els primers en parlar amb Òscar d'Horta, l'actor que s'amorreja amb Katy Perry en el seu darrer videoclip rodat a Barcelona. Oh. I'm his queen, I'm his freak, I'm every woman he
wants and needs, I'm his dream, I'm his drug. Realment estem veient imatges del videoclip.
M'encanta això.
I sí que morregen fort, morregen fort. Escolta'm, aquí és Òscar d'Horta, per què t'encanta i, bueno, perquè noto que us heu agradat pel teu to.
Bé, jo a ell no sé si li ha agradat, a mi m'ha encantat, perquè reconec que no sabia qui era Òscar d'Horta, però és que ha entregat, o sigui, jo li he demanat tassa i m'ha donat tassa i mitja, és a dir, la persona més simpàtica del món, i a partir d'ara sóc Òscar d'Horta, espero que vosaltres també.
I tant.
Així m'agrada. Bé, doncs l'introduesc una mica. En Òscar és un noi de les Canàries que viu a Barcelona des de fa anys i principalment és especialista d'acció i ha fet de doble de tothom, bàsicament. Ha fet de Chino Darín a Mano de Hierro. Ha doblat a Dani Rovira a Super López. A Imanol Arias a Anacleto a Gente Secreto.
Quins perfils, no tan diferents, carai.
D'esquena? Mira, cola.
Imanol Arias de sobte.
De cop i Manol Arias, això m'ha semblat màgic. Però és que darrerament també fa d'actor, actor convencional, diguem, i inclús ha compartit escena amb Úrsula Corberó, que més endavant també mos explicarà una mica com és en distàncies curtes, perquè la coneix moltíssim. Però abans de res, deixaré que se presenti ell, que ho farà millor que jo, seguríssim, vaja.
Yo soy especialista de cine, especialista en acción, yo hago las escenas peligrosas. En mi caso, mi especialidad pues es la altura, la conducción, el fuego. Mi trabajo es un trabajo complicado, aunque tengamos todos los riesgos bien controlados, no es un trabajo para cualquiera. Ya llevo un par de añitos haciendo la transición para actor, que es lo que ahora mismo me llena el alma, ¿no? Que es interpretar.
clar, ara vol fer el pas d'especialista cap a actor. Ell vol tenir text, ell vol poder tenir algun paper destacable.
Exacte.
I, Jaume, com li arriba la proposta de Katy Perry?
Bé, doncs ell va rebre una trucada de, literalment, urgència, com d'un dia per altre, mitjan de juliol, on bàsicament especificaven que volien un atlot, un noi, l'assessament fictici de Katy Perry en aquell videoclip que ha rodat a Barcelona, del qual ja han parlat tantíssim. Concretament, el vídeo de la cançó és I'm His His Mind, que bé, ja l'hem vist i, de fet, l'heu comentat a Plató, a Estudi i tot. La proposta del càsting no era tan senzilla com sonava, perquè, a més de que s'havia d'emmagratzar la boca amb la cantant en el 75% del metratge rodat, que a mi m'angoixa, a més de mirar-ho, el càsting reclamava que també sabés fer coses com volar amb un arnès o fer tombarelles amb una moto.
De la noche a la mañana se me llamó para decirme que igual que si estaría dispuesto a hacer un videoclip con Katy Perry besándome y no sé qué. Yo creo que el protagonista que tenían debió pasarles algo y cayó, porque de la noche a la mañana me llamaron para hacerlo. Buscaban un perfil de un chico que fuera capaz de estar horas colgados en un arnés. Y eso fueron 3 días, un día de ensayo y 2 días rodando. Y bueno, o sea, ahora que es surrealista rodar ese videoclip con Katy Perry, besarla tanto, ¿no? Y era como, no entendía nada, ¿no?
Realment és un perfil molt concret,
molt
el que buscaven.
Molt concret, és que és més difícil trobar això que la Mary Poppins, saps? Allò que hi havia la llista d'específic d'allò de requisits, sí, no? Sí, mare sí, de Déu.
Sí, sí. I molt petó, molt petó. Molt. Aquest home deu tenir bon llavi.
S'han morrejat molt. La llengua l'ha gastada, ja.
Devien acabar amb mal de mandíbula,
el six-pack a la llengua, com a mínim, sí. Això. Com ho va viure ell, això, Jaume?
A mi, de fet, ja el veig que estava com a mitja avergonyit, i és que no m'estranya, perquè el tio, potser, ha saltat per damunt de bidons plens de foc, però és que, clar, s'estava enrotllant pràcticament tota l'estona amb una persona desconeguda, perquè és que si heu vist el videoclip, s'enrotllen tant en el cel, en moto, tirats per la carretera, tot lloc és bo per menjar-se sa boca en aquest videoclip. I a mi, personalment, m'incomodaria moltíssim, perquè a part de que sóc bastant tímid, per favor, enrotllar-se amb en Katy Perry. És que imagina't que en Katy Perry descobreix que te fa pudor sa boca. És que ha de ser superdepriment, no?
És que, Jaume, potser per això van fer fora la persona que havien escollit,
potser,
eh?
Potser, sí, sí. Se'l van patar.
Perquè tenia litosi.
Potser sí.
Clar.
M'encanta. Bé, jo igualment, com que ja el veia tan enrotllat en Òscar d'Horta, en tots els sentits, vaig decidir demanar-li que mos expliqui com és na Katy Perry amb distàncies curtes i com va ser el primer contacte amb ella.
Ella me quiero conocer, charlamos un poco, más mola porque ella pide como unos cambios en mí, ¿no? Como cortarle el pelo, ponerlo así, ¿no? Yo estoy acostumbrado a tener el control de la situación en todas las escenas que hago, y aquí me sentía pues como el objeto, ¿no? En este caso es muy maja, pero tiene estos aires de diva un poco, que a veces pues no sabes si hablarle, si no, si de repente pues te contesta súper maja o de repente no, se mueve con un séquito, bueno, seguridad, su gente, no es fácil acceder a ella, pero no, nada así extraño a destacar, como trabajé con Jennifer López en su día y bueno, no puedes hablarle a ella si ella no te habla a ti, o sea, quiero decirte, hay ciertas restricciones. Con Katy no teníamos ninguna. Voy a estar besándome con ella 3 días, pues es como que ella y yo creamos un poco de buen rollo y tal.
Escolta, l'Òscar no té control sobre el ventilador,
home,
no? L'ha engegat.
M'estranya, perquè normalment hi ha molt hermetisme en aquesta situació.
No,
hi ha clàusules de confidencialitat. I tu potser no pots dir que la Katy Perry és molt diva, depèn del que hagis firmat.
Però normalment són contractes pensats per abans de publicar-se, però un cop ha sortit no sé si estàs tan blindat, per no dir res.
O si no és l'habilitat d'en Jaume Miranda a treure-li aquestes
sí,
coses, eh?
Has fet sentir bé l'Òscar, s'ha sentit amb confiança...
O l'Òscar, que és com nosaltres i no es controla, exacte.
A veure, Jaume, què més t'ha dit l'Òscar?
Bé, clar, de tota aquesta trucada, al final, no deixen passar, que al final m'ha agradat moltíssim el fet de que en Òscar relati com s'ha sentit un objecte en mans d'en Katy Perry, perquè tampoc vull que ningú maltrati en Òscar, ja sé que ara és el meu millor amic, però, clar, m'agrada molt com aquesta imatge de que en Katy Perry al final sigui tan poderós i determinada amb els homes que la rodegen creativament i que sempre sembla que ha de ser al revés, no? Però també el que m'agrada més d'aquesta trucada és que al final, per intentar defensar i compensar com tot el que hagi pogut dir de diva d'en Katy Perry, el que fa és llançar un safareig lleig d'en Jennifer López, amb qui comenta que és impossible fer feina perquè no li pots parlar si ella no ho fa primer, no? O sigui, m'ha fascinat absolutament s'entrega d'Òscar explicant-me de tot, i és que no només això, també m'ha explicat perquè li he demanat si Orlando Bloom estava en el set, el marit d'en Katy Perry, i m'ha dit això sobre Orlando Bloom.
No, se hacían videollamadas, yo estaba al lado y no, ellos tienen una relación muy guay. Creo que o sea, por lo que yo pude sentir, tienen una relación muy guay.
És boig. Està grillat.
Ens ho ha dit tot. Ens ho ha dit tot.
Parava l'orella mentre es fotia les videotrucades amb el seu nòvio.
Amb l'Orlando Bloom, ni més ni menys, el senyor Pirates del Carib. És al·lucinant, això.
És molt fort. És com si jo a la meva mare li demanés que me comprés un hàmster i me comprés un elefant. És a dir, m'ha donat absolutament tot. O sigui, en sèrio, que de veres que ara mateix està a favoritos en el meu plantell d'Instagram, és la meva persona preferida de tot. Però, com vos he dit abans, no només ha fet feina amb Katy Perry, perquè, com ja vos he dit, Oscar també va ser especialista, o sigui, va ser actor, perdó, convencional, diguem, amb un petit paper a El cuerpo en llamas, la sèrie de Netflix sobre el cas de Rosa Peral. És un dels policies, de fet se diu Alfonso, el seu personatge. I així mos contes la seva experiència.
És un dels projectes interpretatius més importants que he hecho. Un personatge que tengo yo, que és chiquitito, però bueno, és uno de los polis. Pude compartir escenas con Úrsula Corberó, con King Gutiérrez. O sea, ha sido un personatge pequeñito que se me ha hecho sentir muy grande por lo grande que ha sido la serie. Igual este mismo personatge en otra no hubiera tenido el mismo impulso.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
L'orgullós que està l'Òscar de la seva carrera professional. És increïble.
Va en ascens.
Sí.
Jo crec que està una mica ja engorilat per aquest fenomen que comença a ser una estrella.
Jaume, per tant, coneix l'Úrsula Corberó? No sé si te n'ha parlat.
Sí, coneixen a Úrsula Corberó i com que el veia que ja teníem una intimitat tan forta que jo no he xerrat mai així ni amb un amant, he decidit demanar-li com és Úrsula Corberó a les distàncies curtes.
Increïble, o sea, Úrsula és una maestra dentro y fuera del set. Desde el primer momento ya me cayó increíble, porque es una persona que para lo famosa que es, pues tiene muy pocos aires de diva o de... Es muy, muy humilde, muy, muy cercana. Yo tengo muy buena amistad con el Chino Darí, con su pareja, porque he hecho proyectos con él. Sí que nos pudimos ver alguna vez por Barcelona para tomar algo y no sé qué, así que para que me parece una pareja maravillosa. Y si me dijeran, solo puedes trabajar con una de ellas otra vez, elegiría a Úrsula. Katie es cantante. Bueno, no voy a sacar mucho de ella ahora. De Úrsula, pues sería un honor volver a compartir escena con ella, la verdad. Interpretativamente es una bestia, o sea, todo palabras de admiración.
És genial.
M'encanta
l'Òscar. Un punt tocadot, també, per l'Úrsula. L'he notat un punt enamoradet, sí, com el Carandell, perquè... que està passant uns dies difícils.
Però la diferència entre l'Òscar i en Carandell és, que probablement l'Úrsula se n'acorda més bé. I dos, que ell és amic també d'en Chino Darí.
Sí,
clar, ell és amic de la parella.
I això és de bros. No es toca la nòvia de l'altre.
De fet, o sigui, clarament, lo d'en Roger és totalment fictici en el seu cervell i lo de Oscar, clarament, sí que és una cosa més factible, sí, perquè realment se relacionen i inclús queden. De fet, vos venc a explicar una anècdota extra que m'has contat, que és que ell,
Déu,
en cert moment, va compaginar rodatge del Cuerpo en Llamas amb l'altra sèrie de Netflix, Mano de Hierro, on feia allà de doble de Chino Darín.
És veritat, es va gravar l'hora.
Mm. Exacte, llavors ell moltes vegades anava d'un set a un altre i veia respectivament a ses parelles, però com a per separar. I, de fet, m'ha comentat que ningú dels dos, és a dir, ni Chino Darín ni Úrsula Corberó, varen visitar set de l'altre, o a l'inversa, perquè són una parella com molt, molt equilibrada, diguem, i que se respecten moltíssim els espais, sobretot el professional.
Vaja, que, com diem nosaltres, tenen una relació a distància en tots els sentits.
No, que són perfectes.
Són perfectes,
no, sí, efectivament. Jo crec que és que, com que no van a vigilar, en plan, el que fa un o un altre, en plan, són professionals, són gent adulta, tenen una relació hipersòlida i no fan... Bé, clar, jo tampoc vaig a investigar sa feina de no vaig a l'oficina del meu nòvio, saps, tampoc, però bé, jo què sé, hi ha gent que és rara.
Escolta, fantàstic l'Òscar,
aquest Òscar sap per això que això s'emetia per la ràdio?
Sí, sí, de fet, mira, és que inclús, mira si l'estim i l'ador moltíssim, que ha enviat a la merda en Katy Perry en contraposició a Úrsula Corberó, que de fet és una pregunta que no li vaig fer, la va decidir respondre ell, i tot i així ets la meva persona preferida. O sigui, ara mateix, tots els que esteu a estudi sou tan mediocres en comparació a Òscar d'Horta en el meu cervell.
Jo l'estic buscant, sí, a Instagram, a veure si tens...
S'endurà el nostre seguir immediatament.
Mira, David, seguidors a Instagram.
I més que en tindrà.
Diu, life is a movie. Diu,
home, posa una, en el seu cas, des del web.
Sí, posa una flama i diu que és actor i té un canal de YouTube que miraré tranquil·lament, però Déu una meu. De les fotos que té fixades al seu perfil és ell vestit de policia.
I sí que hi ha la foto amb el morreig aquest i Perry, eh?
Home, no m'estranya.
I pregunta ell, which kiss do you choose?
Bueno, ah,
quin petó esculls dels 80.000 que es fan al videoclip?
La Katy Perry, que per cert a mi em van dir que és una tia molt natural en el sentit que dintre de l'ambient d'estilisme es veu que en aquest mateix videoclip de la Vila Olímpica es passejava...
Vila Universitària.
Vila Universitària. Que es passejava amb calces, que li era igual, que una de les noies tenia la regla i ella li va dir, ah, jo també la tinc, anem sincronitzades. Vull dir, com molt bon rotllo, diuen.
Sí, jo crec que al final, Òscar, el que explica tampoc és del tot dolent d'ella. Diu que és com a molt propera i humana, però que alhora no pot evitar que té un aire de diva tan gran...
És que és una diva.
I tot una trup de gent que la rodeja que de vegades fa molt dificultosa la comunicació amb ella, a diferència de comunicar-se amb mi, que no tenc a ningú darrere, no sé, saps?
O la Úrsula Corberó, que és veritat el que deia ell, que és superpropera, és que sembla que estigués parlant amb una excompanya de l'institut.
Sí, sí.
Us heu seguit a Instagram, veig, Jaume, ja amb l'Òscar...
Me va començar a seguir ell, que va ser una il·lusió absoluta. Jo avui no he pogut dormir perquè estic emocionat, perquè, clar, ara vull tornar a parlar amb ell, vull parlar amb ell cada dia. I també vos he de dir una cosa, que heu dit que té 20.000 seguidors a Instagram, és perquè realment dins el món dels especialistes d'acció és una persona bastant consagrada i no és broma, i de fet a nivell mediàtic ha fet bastantes coses, inclús l'han entrevistat a La Resistència amb David Broncano.
Doncs mira.
Sí que és una superestrella, llavors.
Sí, mare de
Déu. Sí. És molt reconegut dins aquest sector i ara, dins el món actoral més convencional, també va fent-se lloc. No està mal començar en el cuerpo en llama, a ser veritat.
Doncs no.
Doncs mira, ha guanyat un seguidor més. Ja l'he seguit. Jaume,
així m'agrada.
Gràcies, perquè la conversa realment molt interessant. No m'esperava tants detalls.
Tants titulars.
No, n'hi ha moltíssims.
No, sí, estic molt trist perquè la trucada durava 18 minuts i l'he hagut de retallar, però mira, farem una segona part, com Toy Story.
Mira, perfecte. Jaume, cuida't molt, que estàs a ser una mica pioc i t'esperem la setmana que ve aquí a l'estudi.
Està a l'aeroport,
vale,
em pensen, Jaume.
Sí, que no t'atropellin. Va,
vagi bé. Perdoneu, però és que missatge ara mateix en directe d'una persona que no m'havia parlat mai per Instagram, que em diu, l'Òscar d'Horta fa uns quants anys era actor del Bang Bang West a PortAventura.
Home, doncs mira.
Realment hi ha gent molt informada del món i són els nostres oients.
Però com sap aquest detall? Em sembla també un detall molt
genial. Perquè potser treballava amb ell, no?
És genial, és genial.
PortAventura, la nova masia de...
Visca l'Òscar. I tant, vaig a seguir-lo jo també.
Seguiu a l'Òscar, sisplau.
Som-hi.
Seguiu-lo. Ara farem una pausa i a la tornada comentem les audiències de David Broncano, que segueix el líder, em sembla. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
La revuelta con David!
Cada vespre pateixo per si aquest senyor... se'ns ofega. David Broncano va tornar a aconseguir ahir el lideratge a l'estat espanyol i també a Catalunya amb la revuelta. I vaja, no sé si us sorprèn, no us sorprèn, però és que això ja comença a ser una tònica habitual.
Clar, jo no sé si a la gent també li interessa tant com a nosaltres, perquè potser és una cosa molt del sector i ja estan farts que estiguem cada dia... Però és que feien molts anys que no passava.
En parla tothom, En parla tothom.
En parla tothom, i el que potser també s'hauria de comentar és que el programa d'ahir no va aparèixer cap dona.
Estan prohibides les dones a La Resistència, no?
Sí, no, perquè no, de tant en tant alguna col·laboradora o convidada sí que tenen, però resulta que...
En una hora i mitja no surt cap dona en el programa d'ahir.
Així ho va fer saber la periodista Mariola Covell ja a les xarxes. Jo no el vaig veure, però el seu tuit deia això.
És veritat que és un equip... tots són tios.
Sí.
Tot. Sí que hi ha alguna seccionista.
No, i potser de guionista sí que trobem alguna dona, El que passa és que també la imatge que dones és el que surt davant de la televisió. Llavors, si no surt cap dona, per molt progressista que siguis, a mi això no em sembla gaire...
Vaja. És que surten més dones a l'Hormiguero. De veure de quina manera, també, no? Però...
Això és una cosa
i les,
que...
les formigues que potser
i les formigues
són non-gender.
Exacte,
Potser sí. Com van aquestes audiències? A veure, posem-hi les xifres i mirem també...
Abans dic que, clar, i els convidats van ser, en el cas de la revuelta, el cantant porto-riqueny Haiko, i en el cas de l'Hormiguero era el boxejador Ilia Topuria.
I d'aquí res ve el Johnny Depp, eh?
Dilluns de la setmana vinent.
Sí.
Uau.
A l'Hormiguero, evidentment.
Sí, sí, a l'Hormiguero.
A repassar això, les audiències ràpidament d'ahir, a l'estat espanyol s'ha de dir que va quedar força igualat en aquesta ocasió. La revuelta amb l'Hormiguero gairebé va ser un empat perquè David Bronca no va fer un 16,8% de share i Pablo Motos un 16,6%. A Catalunya, en canvi, va fer un 12,6% David Broncano, que és menys, però va liderar igualment i, a més, ho fa amb més distància de Motos i també de TV3, que amb el Sense Ficció es va quedar per sota del 10%. De manera que sí que es va consolidant en aquesta posició que, quan parlàvem del fitxatge, la negociació de Broncano, tothom deia, bé, però això serà una cosa que ja es veurà quin impacte té i que, en tot cas, a Catalunya no ha de fer patir ningú.
I potser sí que està fent patir i jo crec que deu haver-hi reunions, ara mateix a TV3.
Home,
vaja,
sí, perquè...
haurien de ser-hi.
Sí, a totes les teles, sí, jo crec, perquè això ha
destinat... Ningú s'ho esperava.
Aquesta audiència que té Broncano la deixen de tenir altres teles.
Ni ells, que ja us ho vaig explicar, que ni ells.
Sí. Bueno, serà... Clar, quants dies porta estrenada la revuelta?
Ara que... Una setmana i mitja.
Sí, avui
estem
faran...
a la segona setmana,
4,
no?
5, 6, el setè programa avui
ja
serà.
Ja significa bastantes coses. Ja no sí. És un inici, ja, ja no és una flor d'estiu.
Hem parlat d'aquí i veurem com va. Per tant, dilluns, El Hormiguero, entrevista...
Johnny Depp.
I aquí veurem, no?
Si, és que, perdona'm si una pregunta, Pau. L'última vegada que va guanyar El Hormiguero és amb la Minyama el dijous?
Sí.
Sí.
És a dir, va començar guanyant El Hormiguero, sí. Llavors va ser Broncano, va tornar amb Lamin i des d'aleshores que
Broncano
manté
guanya.
El lideratge.
Meu, el Pablo Motos perdrà tot el cabell aquesta temporada.
Que al principi
nervis.
Recordo que dèiem li deu agradar una mica aquesta competència
ja no.
Perquè t'obliga
ja no.
A reciclar-te. Ara jo crec que comença a dormir malament Pablo Motos.
Per què m'he de reciclar si estava jo de puta mare?
Exacte.
I sobretot que veiem que per franges clarament la revuelta lidera amb els menors de 45 anys, que és prou àmplia.
És el públic que tothom vol.
Sí.
Demà hi tornem a partir de les 12. Que vagi bien.